L'estat d'alarma provocat per la crisi del coronavirus ha obligat a estar, és evident, confinat i ha canviat la rutina de les persones. El tancament a casa ha provocat que la majoria de la gent hagi hagut d'habituar-se a una realitat totalment desconeguda, eh? Una situació nova a la qual cal fer front i, òbviament, té els seus perills. Un d'ells és el conegut com a síndrome de la cabanya. Sí, sí, síndrome de la cabanya. Segurament heu escoltat parlar d'aquest problema psicològic. Saludem el Rafael Penades, que és psicòleg de l'Hospital Clínic i membre de la Junta de Govern del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Rafael, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Potser que algú és la primera vegada en sa vida que ha escoltat això de la síndrome de la cabanya, però expliquem què és exactament. Ja havia dit que és quan estàs confinat, una cosa que no havies patit mai, doncs apareix aquesta síndrome. Però com apareix? Què forma té aquesta síndrome?
Bueno, ara s'ha posat molt de moda aquest terme, però la veritat és que hem de començar dient que no és un terme que estigui reconegut oficialment dins de la psicologia. Right. És un fenomen que va ser estudiat a principis de segle, que estudiava el que ocorria amb les persones que estaven aïllades en algunes cabanes i passaven molt de temps sols, molt de temps enclaustrats. Llavors, va haver-hi un psicòleg que es deia Rosenblatt, que va estudiar molt bé el tema i va veure dos tipus de reaccions que ara, donada la situació que estem vivint, poden tenir certa importància. La primera era que les persones passaven per uns estats d'irritabilitat, de depressió lleu, de crisis nervioses, etc., i passaven bastant mal. Però, sorprenentment, quan acabava el període d'aïllament, es trobava en un estat anímic que es dificultava la sortida d'allà on estaven, com estaven confinats a cabanes, per això s'ha dit la síndrome de la cabana o el cabin fever. Yeah.
Rafael, però llavors, quan acabava el confinament, tenien por a sortir de la cabana?
Això mateix, és una reacció paradoxal en la qual, hem passat molt de temps esperant sortir i arriba el moment de la veritat i ens fa por. Segurament, quan hem passat aquest primer moment de dificultat, hem acabat acostumant-nos a desenvolupar una rutina i una sensació de seguretat allà dintre, i quan hem de tornar a sortir, la situació s'ha invertit, i llavors el perill el tenim a fora i l'hem de tornar a afrontar. I és possible que això generi algun estat anímic, de por, d'ansietat o una mica de preocupació.
Salvant les distàncies, i òbviament la comparació segurament que no és gens encertada, però jo estic pensant en persones que han delinquit, que van a la presó, que es passen molts anys dintre la presó i s'acostumen a l'ambient de la presó. Fora no tenen res, no queda res de la seva vida. Quan surten de la presó, se senten completament desubicats i tornen a delinquir expressament per poder tornar a la presó.
Sí, sí, és un exemple extraordinàriament ben trobat. De fet, s'ha estudiat alguna cosa així en les situacions. També en les persones, per exemple, que estan en submarins o persones que estan en situacions d'un enclaustrament i un amuntegament molt important, però acostumen o sigui, arriba un moment en el qual s'han acostumat i han desenvolupat una manera de viure ahí. Després, quan han de sortir a fora, tenen la situació contrària. És a dir, sempre és el mateix mecanisme, que és la por a perdre la seguretat que tenim.
Ja. La zona còmoda, que diem en castellà, no?
Això mateix, el perímetre de seguretat, zona de confort, com...
Sí, sí, com vulguis. Rafael, però llavors hem de sortir. El confinament, de fet, hi ha moltes persones que ja estan sortint. Jo mateix vinc a la ràdio a treballar prenent totes les mesures necessàries. Però els que hagin de sortir i tinguin aquesta por, quina és la via, els consells per perdre aquesta por i que comencin a preparar-se, no?
Sí, el primer que cal dir és que la gran majoria, però un percentatge molt, molt, molt gran, superaran aquesta sensació només sortint al carrer i en dos dies l'hauran oblidada. I un petit percentatge potser sí que han de tenir, a lo millor, alguna dificultat més gran, Bueno, en tot cas, per a aquestes persones que tinguin aquesta dificultat, jo diria que s'han de posar, que han d'anar al seu ritme. Que és a dir, hi ha persona que li pot costar una mica més, persona que li costa menys. Però en tots casos es recomana sortir, no pressionar-te, posar-te objectius, dir, doncs mira, en comptes, si has de sortir a fer la compra, en comptes d'anar i tornar, el que faig és un passeget a la illa de cases, compro i me'n torno. I vaig explorant una mica. O sigui, fer coses agradables també quan surti al carrer, posar-te música o buscar alguna zona que m'agradi per passejar. Però la recomanació clarament és que ho hem de fer com més aviat millor.
Clar.
Com més triguem i més ho posposem, més probabilitats de que la preocupació i la incomoditat emocional augmenti. Per tant, com més aviat ho afrontem, millor.
Rafael, el que està clar és que durant aquest temps de confinament hi ha moltes persones que estan patint això de la síndrome de la cabanya, que estan avorrits, estan frustrats, estan angoixats, estan nerviosos, i més d'un, tot i que ens podem comunicar amb els nostres metges, de capçalera, via online, no hi ha problema, parles amb ell, pots parlar, però molta gent està tirant segurament fent servir ansiolítics i fàrmacs que no hauria d'utilitzar, no? Perquè estem entrant en un terreny perillós, l'automedicació.
Sí, absolutament. És una situació que caldria evitar. Jo crec que és veritat que tenim el contacte directe amb el metge de capçalera, però és important també recordar que des del Col·legi de Psicologia hem posat a disposició...
Correcte.
Un telèfon que precisament per aquest tipus de situacions pot ser d'un gran ajut, perquè podem exposar quina és la nostra dificultat i ens donaran consells molt particularitzats de com fer-ho i evitem, doncs, això, entrar en una espiral de automedicació, etcètera, que no és gens recomanable.
El que sí que es pot prendre, m'imagino, són alternatives naturals, que si unes herbes, alguna cosa d'aquestes, intentar, qui ho sàpiga, doncs, fer una mica d'autorelaxació, no, Rafael? Totes aquestes coses són recomanables abans que l'automedicació, no?
Sí, absolutament. Són maneres naturals. Al final, molts dels medicaments que es fan servir per combatre l'ansietat són miorelaxants. Llavors, si nosaltres, mitjançant l'exercici físic, els estiraments, relaxació muscular, si algú està més entrenat, o el que sigui, podem obtenir exactament el mateix.
Rafael, si m'ho permets, mira, he trobat el telèfon d'assessorament psicològic per a la ciutadania del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Ho donem per si alguna persona ho necessita? Et sembla bé?
Sí, clar que sí.
Mira, és el 649-756-713. Ho tornaré a dir. 649-756-713. És el telèfono d'assessoramiento psicològico para los ciudadanos, por si lo necesitas, del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, el Col·legi de Psicòlegs català. Gràcies, Rafael. Ha estat un plaer parlar amb tu i escoltar-te. Una abraçada. Molta salut.
Igualment, molta salut.
Adéu, Rafael. Adéu.
Adéu.
Gràcies.
Herrera, a COPE Catalunya.